Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja hem comentat alguna altra vegada que molt sovint l'estalvi d'aigua, sobretot en els nostres cafès diaris, depèn de coses que semblen insignificants. Avui pararem atenció a dos electrodomèstics de casa, la rentadora i el rentavaixelles.
L'aigua i tu.
Aquests dos electrodomèstics han vingut per fer-nos la vida una mica més còmoda. Però atenció, perquè si no els utilitzem correctament, són una font de despesa d'aigua moltes vegades innecessària. Dos consells ben clars i senzills. Un, feu servir sempre la rentadora o rentavaixelles amb la càrrega completa. I dos, utilitzeu sempre que sigui possible el programa d'estalvi. Que els botonets, a més de fer únic, serveixen perquè els utilitzem. Així que si pensem en aquestes dues coses i hi pensem cada dia, l'estalvi, en podeu estar segurs, serà considerable.
Saps que al mig de l'oceà Pacífic hi ha una illa de plàstics de les dimensions d'Espanya, Alemanya i França juntes? Això no és una broma. Encara podem evitar que el nostre entorn quedi destruït. Per un planeta sostenible i sense contaminació, tots hi tenim molt a fer. 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajas al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalunya Sacra, amb Glòria Barrete.
Benvinguts una setmana més al programa de Ràdio Estel que, com sabeu, vol portar el patrimoni cultural de l'Església fins a casa vostra. Durant mitja hora serem amb vosaltres per visitar moltes d'aquestes joies que té Catalunya. En el programa d'avui parlarem sobre algunes notícies d'actualitat del patrimoni artístic de Catalunya i també repassarem algunes propostes de l'agenda de Catalunya Sacra i algunes recuperacions patrimonials. Avui també ens apropem a Berga, que acaba de celebrar la Patum, i farem també la nostra habitual visita radiofònica a un conjunt d'esglésies parroquials de la diòcesi d'Urgell. De tot això i més parlarem en els nostres programes. Acompanyeu-nos, com sempre, cada dilluns a 7:45 del vespre i ho descobrirem junts. Comencem!
L'actualitat de Catalunya Sacra. Consulta tota la informació a cataluniasacra.cat.
Música. Iniciem la secció de notícies sobre el patrimoni català parlant de la propera visita que Catalunya Sacra proposa a les Terres de Lleida. Concretament, és conèixer l'interessant retaule de l'Església de Sant Salvador de Torrebeses. El dissabte 9 de juny, a 11:45 del migdia, Maria Negra pronunciarà una conferència sobre aquest retaule del segle XIV de l'Escola Lleidatana, que és dedicat a Sant Joan Baptista. Aquesta obra és una joia de gran valor i un exemple únic en aquesta zona. De fet, l'Església de Sant Salvador és un temple d'estructura senzilla que manté la seva aparença medieval romànica de transició al gòtic. Per participar, es recomana inscriure's prèviament pels canals que tenim, al correu electrònic reserves@cataloniasacra.cat o al telèfon 693-720-202. Parlem ara del monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, que organitza el dissabte 9 de juny la primera jornada d'estudis sobre els goigs. Aquesta jornada vol celebrar el 10è aniversari de l'Arxiu Gavín, el Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya, que hi ha en aquest monestir de l'àmbit del Bisbat d'Urgell, i que es fa coincidir també amb el Dia Internacional dels Arxius, que se celebra aquell mateix dissabte. Amb aquesta jornada es vol obrir una reflexió sobre els gojos, com a document que conté diversos valors, també funcions i usos en el si de la cultura popular i religiosa de Catalunya. Els temes que es tractaran són sobre els gojos en relació a l'edició, a la impremta, la música, la religiositat a nivell popular i la vessant antropològica dels goigs. I acabem aquesta ronda de notícies parlant sobre la restauració de les pintures gòtiques de la paret del cor de l'Església de Sant Domènec de Puigcerdà, que entra ja en la seva darrera fase. Les restauradores Meritxell Izquierdo i Sara Sagastegui han reprès aquesta nova fase de la restauració, que s'acabarà, si tot va bé, a finals d'aquest any. L'actuació sobre aquest monument haurà durat uns 4 anys de forma discontínua. A l'Església de Sant Domènec s'ha invertit més de 600.000 euros aquests últims anys, gràcies també a les aportacions que ha fet la pròpia parròquia, el Bisbat d'Urgell, la Diputació de Girona, la Generalitat i l'Ajuntament de Puigcerdà. Per acabar la recuperació pictòrica de la totalitat del monument religiós, caldrà com a mínim dues noves fases.
Conèixer i interpretar el patrimoni. Cataloniasacra.cat.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni immaterial, la riquesa de les tradicions d'arrel cristiana.
Durant la Setmana de Corpus, la capital del Berguedà es transforma amb la celebració de la Patum. És una festa popular única a Catalunya que s'ha mantingut pràcticament sense cap interrupció des del segle XV. L'origen de la Patum cal buscar-lo en els antics entremesos que desfilaven a les processons del Corpus Christi i que estaven destinats a educar, moralitzar i alliçonar el poble per tal que aprofundís en el coneixement de les Sagrades Escriptures. Volem conèixer avui què és la Patum i sobretot els seus orígens, que estan impregnats de religiositat. Per fer-ho, parlem avui amb l'advocat, investigador en el camp de la cultura popular i bibliòfil, Ramon Felipó. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda i moltes gràcies.
A vostè. Doncs comencem fent una retrospectiva, si li sembla. Parlem d'aquests orígens de la Patum. Ara esmentaven uns quants, però quin és l'origen veritable de la Patum?
Bé, la Patum, bàsicament, és el Corpus Christi de Berga. S'ha de dir, i jo sempre faig referència al que deia el Joan Amades, que si es vol saber com era un autèntic corpus dels llocs catalanoparlants, ell deia abans de la Guerra Civil es per fer dues coses: o baixar a la ciutat de València a veure la professó, que és espectacular, o pujar a Berga a veure la Patum. L'origen de la Patum és una festa catòlica, apostòlica i romana, que apareix, bàsicament, després del Concili de Trento, com exaltació de l'Eucaristia. I surten una sèrie de formes i figures i elements que estaven distribuïts a tota l'àrea geogràfica dels Països Catalans, però que només a Berga s'ha mantingut de forma ininterrompuda des de principis del segle XVII fins ara. Llevat, esclar, els anys de la Guerra Civil, l'any 37 i l'any 1938, en què van estar a punt de cremar fins i tot la Patum perquè l'acusaven de ser missàgia i catòlica.
Caram. Doncs sí que sabem que hi havia similars processons de Corpus, evidentment, altres ciutats de Catalunya, com deia vostè, s'ha anat mantenint, la de Berga ininterrompudament pràcticament fins al dia d'avui, però ha tingut unes evolucions, evidentment. Com han estat una mica aquest pas i aquesta evolució a la Patum?
Bé, les evolucions bàsicament han sigut dos coses. El fet més important per mi és la supressió de la professó de Corpus. A Berga es feien dues professors de Corpus, que anaven pel barri vell de Berga, i els arrabals nous, que són el Camí del Roser i el Vall. Això es va prendre una decisió desencertada després del Concili Vaticà. Primer es va suprimir la de diumenge i després es va suprimir la del dijous. Això va afectar molt, perquè la comparseria, la gent la podia veure tothom des de les seves cases, quan hi havia la professó. Tota la comparseria anava al davant, allà on hi havia la creu, i a darrere anava la professó. La comparseria anava com per atreure la gent a que sortís a veure la custòdia amb el Santíssim. I només anaven a dintre del pròpiament professó els angelets. Sortia l'àliga, les masses, els turcs i cavallets, les dues guites, i només sortien els gegants vells, perquè els gegants nous pesaven massa i llavors hi havia pocs geganters per fer ballar i fer passejar tota la comparseria dels gegants.
Evidentment, sí que potser hi ha gent que li sobta que ara aquesta Patum tingués aquest origen en els entremesos, però realment era la processó que també es feien. Ara vostè ens comentava, hi havia elements pròpiament, que diríem ara, de cultura popular, però que estaven impregnats de litúrgia, pràcticament.
Evidentment. Jo fa anys vaig fer una descoberta que per mi importantíssima als arxius de la ciutat sarda, de l'Alguer de Sardenya, però que parla en català i estaven escrits en català, en què a principis del segle XVII tenien la mateixa comparseria que Berga. Tenien una àliga, tenien els diables amb massa, que són les masses de Berga, amb l'angelet i Sant Miquel, i després també tenien un gegant. I tenien una cosa molt sorprenent, els turcs i cavallets. Tradicionalment, a Berga no es deia turcs i cavallets, es deia trucs i cavallets. I a l'Alguer ho escriuen igual. I els antics papers de Berga parlen dels cavallets cotoners i els trucs. Per tant, això era un patrimoni general de tots els països de parla catalana. I a Berga s'ha mantingut. Això és el gran miracle que ha fet el poble de Berga, perquè hi va haver un rei de la casa de Borbó, el Carles III, que va dictar una circular en la qual prohibia que els professors del Corpus de su reino hi anessin gegants i animals, ell deia de foc, que són les nostres mules, la mulaguita, les mulasses, tot això va prohibir-ho. Però Berga no es va acatar mai aquesta disposició. No sabem per què, però aquest és el gran miracle que ha fet de Berga sigui única, una festa vàries vegades centenària i que se segueix fent. Bàsicament igual, però sense professor. Val a dir que ara el mossèn Marc, que és una gran persona, van recuperar una professor que es fa als jardins de les Germanetes de Berga. És una professor doncs, que es fa amb la custòdia i amb la gent que l'acompanya. Aquí, si se'm permet, després de la Guerra Civil va haver-hi un drama. És que no hi havia custòdia, perquè la Generalitat Republicana, en plena Guerra Civil, es va incautar de tots els béns de l'Església de Berga, dels quals hi havia quasi bé 14 custòdies.
Caram.
Bé, aleshores la custòdia es va fer i s'hi va posar en el fus de la custòdia tota la comparseria.
És veritat, tota la comparseria de Berga. De fet, és una joia que s'ha de veure algun cop a la vida. I la tenen, em sembla, a la parròquia de Berga, oi, aquesta custòdia? No,
està posada a les Germanes Sacramentàries per l'adoració perpètua dels
Perfecte,
Santíssim.
La residència, vol dir.
No. Les Germanes Sacramentàries, que estan entre la Gran Via, l'església sense per la Gran Via, al costat dels antics jutjats, i elles tenen el convent, també. És una illa que va entre la Gran Via i el Camí del Roser. Aleshores, quan es va decidir fer aquesta custòdia, hi havia uns dubtes, diguem-ne, molt importants, perquè deien com podem posar els dimonis
Clar.
I llavors els van posar a la custòdia, però separats del fus. Com que dir jo, hi són i no hi
són. Hi són i no hi són, exactament. No?
La custòdia la va fer la casa de joies de Barcelona, Mas Riera, o sigui, que és una casa molt important. I aquesta custòdia, tradicionalment, la setmana de Corpus, es desplaça des de, des de les germanes sacramentàries a la parròquia de Sant Pere. I, a més, des que hi ha mossèn Marc, es fa aquesta professó a la residència de les germanetes i a on es pot admirar i gaudir d'ella.
Ara, ja per acabar, li preguntaria, després d'aquesta ressaca post-patum que tenen els berguedans, evidentment, i tota la gent de la zona, creu que la gent coneix aquest vincle entre l'origen religiós d'aquesta patum i avui dia, o això s'ha desvinculat massa, creu vostè?
Miri, se segueixen fent els oficis religiosos. A l'ofici religiós hi va el macer, el porrer de Berga, que representa l'autoritat, i van els angelets, que són els que maten a les masses, els dimonis, a la plaça. I aquests tenen un ritual que fan al costat de l'altar. La patum comença després de que s'acabi la Santa Missa. La patum de lluïment, les del migdia. Aleshores, la relació és que és més que evident. Si ho coneixen o no, miri, aquí hauria de ser molt... Com li diríem jo? La cultura, per desgràcia, no abunda. Aleshores, diguem-ne, ni la patum és un correfoc, ni la patum és per anar fumant pentes, la patum és una festa que té uns orígens molt clars. Durant molts anys ha estat més que vinculada a l'Església. Li he explicat l'anècdota aquesta, que durant la Guerra Civil doncs no es va poder fer patum, perquè era una cosa de missa. I perillava fins i tot les figures. Que la patum és catòlica, apostòlica, romana, a mi no me cap dubte. Que la gent ho sàpiga, de vegades em dubto.
Esperem que amb aquesta entrevista els hi quedi una mica més clar i que els bons patumaires tinguin clara aquesta vinculació, esperem que sí. Doncs gràcies, Ramon Felipó, ha estat un plaer que ens expliqui aquests detalls, aquests orígens de la patum i fins la patum de l'any vinent, si pot ser.
A vostè per la trucada.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni cultural de l'Església. Un viatge radiofònic pel territori.
Com ja és habitual al programa, iniciem el nostre viatge pel territori sense sortir de l'estudi, com ja sabeu, i anem fent aquestes setmanes. Avui fem parada a la diòcesi d'Urgell per conèixer les esglésies de la Vall de Ribes. De fet, tres coneixerem. Es va realitzar aquest passat dissabte una visita guiada per Miquel Sitjà, que és guia turístic i també es va formar a Catalunya Sacra. Bona tarda, Miquel.
Bona tarda.
Doncs, primer de tot, et demanaria de quines tres esglésies parlem aquí a la Vall de Ribes.
Bé, la Vall de Ribes té un considerable nombre d'esglésies romàniques que totes elles tenen peculiaritats interessants, però ens vam centrar en tres concretes, que eren l'església de Sant Víctor de Dòfria, l'església de Sant Jaume de Caralps i l'església de Sant Sadurní de Fustanyà.
Són tres romàniques, oi?
Tres esglésies romàniques de les que tenim documentades més antigues.
Perfecte, doncs si et sembla comencem per Sant Víctor de Dòria, que ens deies com és aquesta església, arquitectònicament parlant.
Bé, és una església de molt petites dimensions, és una església d'un poble petit, que a la seva època històrica més floreixent doncs, devia tenir uns 120 habitants. Per tant, és una església d'una única nau, té doncs, un campanar que no és ben bé d'època romànica, que es va construir posteriorment, i una sacristia adossada al segle XVIII. Mm-hmm. I és una església molt petita, molt rural, és una església que va ser la primera església que va consagrar un bisbe d'Urgell a la vall de Ribes, el bisbe Nantingis, l'any 903, i que des de fa 20 anys ha guanyat una qualitat molt remarcable, que va ser el descobriment d'un conjunt de pintures murals
que es van descobrir arran d'una restauració, oi?
Arran d'unes obres de millora del teulat, per ser més exactes. Sí, sí, arran d'unes obres de millora del teulat van saltar unes capes de guix i van començar a aparèixer pintures. Aleshores es va fer un treball, diguem, de treure aquestes capes de calç i va aparèixer, sobre la volta de canó, un conjunt important de pintures, important en el sentit quantitatiu. El Pirineu té un patrimoni extraordinari en pintura romànica mural, però molt sovint tenim fragments. Aleshores, a Dòrria, sí, amb les seves limitacions també d'espai, hi ha un conjunt que no és del tot fragmentari, sinó que és molt continu i que permet al visitant, d'alguna manera, imaginar i fer-se el càrrec del que significava la pintura romànica i com eren les esglésies, que eren, diguem, espais absolutament il·luminats per la pintura, on no hi havia un racó sense pintura ni sense color. Això, d'òbvia, permet captar-ho.
Era quasi com una catequesi pictòrica, oi?
Efectivament, sí, exactament, és això, és dir, la pintura romànica pretén, diguem, portar la persona que visita l'església o la persona que assistia als cultes, acompanya en l'evidència, diguem, de la glòria de Déu, expressada a través del color i de la llum de la pintura. I és d'alguna manera el que podem percebre quan visitem l'església de Dòrria, és a dir, aquest sentit catequètic de la pintura, aquest sentit, diríem, espiritual de la pintura, es capta molt bé a l'església de Dòrria.
Doncs ens situem ara, si et sembla, a Sant Jaume de Caralps. A veure, com és aquesta església?
Aquesta església té una mica més de complexitat arquitectònica. Caralps ja és un poble, diríem, que té un gran protagonisme en la història de la vall de Ribes. En el fons va exercir pràcticament de capital del territori de la vall de Ribes durant molts segles a l'edat mitjana. És un poble amb molts més habitants que Dòrria i és una església, doncs, de dimensions molt més grans i, sobretot, té un element molt singular. També és una única nau, però té un element molt singular, que és el seu port. El seu porxo de columnes de marbre blau amb capitells historiats.
És d'aquests, és el fet exemplar únic, quasi, de porxo romànic, em sembla, oi?
Sí. És un exemplar únic que singularitza molt aquesta església. És a dir, és un element, diríem, poc freqüent, tot i que tenim documents que ens parlen d'algunes altres esglésies de la vall de Ribes mateix que també tenien aquest porxo. A més a més, també la iconografia, l'estil dels capitells són molt propers a l'escola rossellonesa d'escultors. Sobretot recorden molt els capitells dels claustres dels monestirs, del monestir de Sant Miquel de Cuixà, per exemple, i no fora estrany que pertanyessin al mateix taller escultòric, perquè el que revela el romànic de la vall de Ribes és una gran relació transpirineica de la vall de Ribes amb territoris amb els quals avui no hi mantenim tanta relació, com podria ser el món rossellonès o el món de Tolosa de Llenguadoc, per exemple, que ja m'hi referiré després. I aquests capitells, doncs d'alguna manera, ens recorden molt aquests capitells, diguem, rossellonesos, que són molt famosos a Cuixà, també, i molt coneguts.
Doncs ara, breument, ho haurem de fer perquè ens queda molt poc temps, però finalment ens situem en Sant Sadurní de Fustanyà, que és la tercera.
Molt bé, Sant Sadurní de Fustanyà és el que ara comentàvem, la relació transpirinenca. Uh-huh. Sant Sadurní és una església dedicada a al mateix patró de Tolosa de Llenguadoc. Uh-huh. La basílica principal de Tolosa de Llenguadoc és una basílica dedicada al culte a Sant Sadurní. Aleshores, això, diguem, és un element també que ens explica que el primer cristianisme a la banda de Ribes devia entrar a través d'aquestes influències, diguem, gales o occitanes, uh-huh, que estem esmentant. És una església també de petites dimensions, no tan petita com la de Dòria, i que té com a característica bàsica que a la façana, uh-huh, i les parets són fetes de carreus perfectament tallats d'una forma quadrada, diguem, meravellosa, carreus de color blanc, i que en alguns casos hi ha algun que té com un to blavós, i que porten associada una llegenda al voltant d'unes fades, unes fades que vivien en unes coves, que van col·laborar en la construcció d'aquesta església, perquè elles interpretaven, elles tenien dins les coves aquests carreus, elles interpretaven que se'ls estava construint un palau, i quan van descobrir que no era un palau, sinó que era una església dedicada al crucificat, perquè van veure que finalment pujaven a posar una creu a l'església, van aturar, diguem, el subministrament de carreus, i això fa que el campanar que té no sigui de carreu, sinó que sigui de pedra molt més tosca. Uh-huh. Vale? Això és una llegenda, però la gent observava, és a dir, la gent del poble observava això, la diferència entre el campanar i, diguem, el cos de l'església. Es va crear aquesta llegenda que mossèn Cintó Verdaguer l'explica.
Doncs amb aquesta llegenda i amb aquesta visita radiofònica l'hem fet ràpid, ho sabem, però a veure si la gent s'anima i ho veu en persona, que sempre és molt millor. Miquel Sitjà, moltes gràcies per aquesta visita que ens has fet.
A vosaltres per trucar i per participar també i per difondre aquest patrimoni cultural tan important que tenim i que hem de mirar de continuar, diguem, gaudint
d'ell i
transmetre-ho a les generacions futures.
Doncs moltes gràcies. Bona tarda.
Igualment, gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
La proposta musical de Catalònia Sacra. La música del calendari litúrgic.
Per tancar el programa, i com ja és habitual, us deixem, com sabeu, amb una mica de música. Catalònia Sacra té creades diverses llistes de música a l'aplicació Spotify, segons el temps litúrgic. Ens trobem en ple temps ordinari, i avui us proposem un himne de vespres, que és concretament Lucis Creator Optime. El podreu trobar, junt amb d'altra música, com sempre, al web de Catalònia Sacra, www.catalòniasacra.cat. Que tingueu una bona setmana. Ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya.